Molt bones, benvingut al Coneix Món, el programa de ràdio L'Hospitalet que et porta a fer un tomb pel planeta. Cada vegada que ens escoltes, mereixem cap un país per fer un viatge que serà transformador. Illes sostenibles, experiències en brigades, comunitats rurals, cooperatives, camps de treball, estades solidàries, en definitiva, tot el que pugui tenir un contingut social i, sobretot, que es pugui fer amb un somriure als llavis i amb els sentits ben desperts, amb passió per aprendre. Comença, doncs, aquest espai que us ofereix una mirada estricta, estrictament humana. Som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb la Laia Sanz a la producció, la Sara Pardo a la recerca musical i literària, qui us parla Pau Duran, i el nostre tècnic a les vies de sol, José Manuel Abadías. Parlant de tècnica, et recordo que ens pots escoltar al 96.3 de la FM, per internet i per la TDT. I per cert, hola Laia.
Hola Pau.
Escolta, com es fa per seguir en imatges l'experiència que tractarem avui?
Doncs molt fàcilment, entrant a la web coneixmon.org i a l'apartat web ràdio s'hi pot trobar tots els programes i fotografies dels països que ja han visitat fins avui mateix.
Va, doncs, si tens un ordinador a prop, busca coneixmon.org i navega amb nosaltres per aquesta experiència, que avui ens porta cap a... Espera, que veig que la Sara somriu. Hola, Sara.
Hola, Pau, hola, Laia.
Hola.
Va, Sara, dona'ns una pista musical de cap on anem avui.
Escoltarem un inici musical que ens situa a tots, i més si sona la veu d'un clàssic, Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café.
Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer.
Oh, ¡cap a República Dominicana!
Oh, 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 ojalá el otoño...
Molt bé, doncs d'això va el programa d'avui, República Dominicana. Primer ens aproximarem a aquest indret de la mà de l'organització no lucrativa Setem Catalunya, que hi organitza un dels seus camps de solidaritat, i després parlarem amb persones que hi han participat, com són el Robert Joyanes o l'Adrià Cabrero. Ah, i acabarem explicant-vos un conte de la regió.
No se sufra tanto,
però abans necessitem fer 5 cèntims del que sabem d'aquell país. Per tant, li fem una radiografia. I el primer que necessitem, Laia, és saber el nom de l'estat.
Es diu República Dominicana.
Qui és el seu president actual?
En Leonel Fernández.
Quina ciutat o població n'és la capital?
Santo Domingo de Guzmán.
I la seva llengua oficial?
L'idioma oficial i més estès és el castellà, però també conviu amb el crioll haitià i amb l'anglès.
Si li haguessin d'explicar a algú sobre el mapa com trobar-lo en el planeta, com descriuries la seva situació geogràfica?
Està a la regió del Carib. Ocupa les dues terceres parts orientals de l'illa de Hispaniola, la segona més gran de l'arxipèlag de les Antilles. Limita al nord amb l'oceà Atlàntic, al sud amb el Carib, a l'est amb el Pas de la Mona que la separa de Puerto Rico i a l'oest amb Haití.
I tot això, tot tan gros, quina superfície té?
Té 48.730 quilòmetres quadrats. Una Catalunya i mitja.
Quin clima hi fa? Com s'hi viu allà?
El clima és tropical. Les pluges són abundants i hi ha una temperatura mitja entre els 25 i els 40 graus. L'estació seca és de novembre a l'abril i la plujosa de maig a octubre.
I quanta gent gaudeix d'aquest clima?
10 milions d'habitants. La ciutat més poblada és la seva capital, Santo Domingo de Guzmán, que posseix quasi una quarta part de tota la població del país.
Molt bé. Religió dominant, quina diríem que és?
La catòlica romana.
I tema econòmic, moneda, activitats principals?
La moneda és el peso dominicano. Té la segona economia més gran del Carib. I està dominada pels serveis i per la desigualtat dels ingressos. Els dominicans que viuen fora de la capital se sustenten principalment de l'agricultura i els pobles de la costa, de la pesca.
Vinga, doncs, m'animo amb una miqueta de música que continua sent de la República Dominicana.
Vengo de una isla muy pequeña, del tamaño de una ilusión, donde crecen las palmeras y el romance, y el campo se viste del aroma de la mujer campesina, donde el blanco, el negro y el indígena se funden en un mismo idioma, la música, y dan color y brillo a ese sol mágico que nos ilumina. De ahí vengo yo, del Caribe. Cantando el colibrí de madrugada, se llena mi bohío de la alborada, aroma de café, estrella en cama, su piel es el aroma de la mañana.
Caribe soy,
como sonrisa,
Caribe soy,
como la brisa,
Caribe soy,
como la palma,
Caribe soy,
como mi alma. ¡Ay! Brillante sale el sol cuando la abrazo, la luna es el motivo de cada beso, tu cuerpo es caminar por el arroyo, tu voz es el coreal de mil cocuyas,
Caribe soy,
como su aroma,
Caribe soy,
ahí en su loma,
Caribe soy,
fiel caminante.
És tot un referent en la història més recent de la música del país i de la seva identitat llatinoamericana. Es tracta de Fernando Echevarría i el seu Soy Caribe.
Doncs, de fet, ara ens va molt bé per començar preguntant-li a la responsable de Citem Catalunya, de les Rutes Solidàries, per la seva organització. Hola, Irene Miranda, com estàs?
Hola, què hi ha? Molt bé, vosaltres?
Doncs bé, mira, aquí esperant que ens expliquis en què consisteix això de les Rutes Solidàries.
Bueno, jo no sabia... Ah, les Rutes Solidàries. No sabia ben bé si les Rutes Solidàries o els camps. Parlem
perdona,
més de les rutes.
Perdona, els camps. Ara m'he confós jo.
Vale. Llavors parlem dels camps, no?
Parlem dels camps, vinga.
Vale, els camps, en essència, és un programa que està destinat a públic bastant jove, bueno, a partir de 21 anys. Generalment la gent acostuma a tenir entre els 21 i els 35, aproximadament, i consisteix a fer un programa de formació previ, diguéssim, una primera fase, un viatge on fas una estada en un país del sud, on el que fas és conviure amb famílies relacionades amb organitzacions locals d'allà, que estan
sí,
treballant per la justícia social, i llavors una tercera fase, que és a la tornada, doncs fer una tasca de difusió i d'alguna manera de compromís social, de fer coses aquí a Catalunya, també de voluntariat.
Has dit a partir dels 21, per què no abans?
Doncs és un protocol que tenim, és una qüestió de posar, diguéssim, una barrera, no?, de dir, bueno, quan creiem que més o menys, no?, genèricament, que això va canviar molt al llarg del temps, una persona pot, no?, reunir una mica el que és la maduresa, certa experiència de vida i tal, per enfrontar-se, pues, amb una experiència d'aquestes, no? Pensa que són països que te'n vas a l'Àfrica o que te'n vas a Àsia o en alguns països de Llatinoamèrica, no?, amb organitzacions que estan treballant en àmbits molt diversos, que potser més polítics o més de comerç just o d'educació o de migració, el que sigui, i s'ha d'anar una mica per aprofitar l'experiència, pues, una mica amb ganes i una mitjanament preparat, que no va amb l'edat, però bueno, s'ha de marcar una xifra i va ser aquesta que es va marcar ja fa uns anys.
Ara, diguem una mica crescuts. Escolta, i des de quan es fan aquests camps de solidaritat, Irene?
Pues mira, hem fet 20 anys, hem complert l'aniversari, ara a l'abril vam fer una, diguéssim, un acte commemoratiu, i la veritat que molt bé, han passat com 4.500 persones per l'experiència de camps en tot aquest temps.
Com neix, com comença aquesta idea?
Doncs és que és una cosa bastant natural. Nosaltres sempre hem treballat en l'àmbit de la solidaritat internacional, i llavors la idea nostra ha sigut sempre la de sensibilitzar. Llavors, quina manera més, diguéssim, fàcil o més ràpida per entendre, no?, aquestes desigualtats nord-sud, que viatjar allà, tenir una experiència, no només de viatger, sinó convivint amb persones que estan lluitant i que estan treballant per una, diguéssim, per una millora de vida dels seus habitants,
sí,
i després, amb aquesta experiència, poder transmetre-ho aquí, no? O sigui, era una manera directa i ràpida de sensibilitzar a gent jove, no?
Trobes que ha canviat des de l'inici, Irene?
Sí, ha canviat força.
Ah, sí? Explica, explica.
Home, pensa que al principi, clar, tu fa 20 anys enviaves algú al Senegal, no hi havia manera d'anar-hi, ningú sabia ben bé com. Ara entres a internet, Senegal, tal, viajes, tal, saps? És que vull dir, hi havia possibilitats de viatjar a llocs així una mica més difícils, per dir d'alguna manera, o menys habituals, no?, per destinació de viatge.
Sí.
I clar, fer-ho d'aquesta manera, també potser sí que hi havia un compromís, o hi havia una... La gent que ho feia era per uns motius potser així més de solidaritat. Ara també veiem que hi ha gent doncs, que diu, pues mira, jo vull completar el meu currículum o jo vull fer un viatge una mica diferent. Ara hi ha una mica així de barreja. El que passa que com que nosaltres fem la formació, és aquí on comencem a tocar tots els temes perquè realment l'experiència vagi d'alguna manera amb el focus que d'alguna manera es pretén, no?
Irene, però això que expliques és molt interessant perquè justament m'estava preguntant quin perfil de persones us acosta
pues
per anar als camps de solidaritat.
Pues és un perfil molt variat, eh? Realment és curiós perquè, aviam, la majoria són, ja et dic, persones, diguéssim, un gruix seria dels 20 i pico llargs, serien, diguéssim, el gran gruix, sobretot dones, imagina que potser un 80% són dones,
sí.
Amb totes les activitats que fem a CTM, tot el tema social està així com més força feminitzat, i sobretot hi ha persones, diguéssim, que van més en la línia universitària, que potser sí que tenen inquietuds, saps? Alguns estudiants més de polítiques o de l'àmbit social, saps? Educadors socials, mestres i de més. I després també hi ha persones que igual tenen ja 40 anys o el que sigui, i diuen, mira, jo sempre havia volgut fer això, no he pogut, però sí que és una cosa que m'interessa i m'agradaria fer-la. Llavors, de vegades, en un mateix grup, doncs tens persones que, molt diferents, per formació, per professió o el que sigui, però sí que per algun motiu tenen ganes de conèixer aquesta realitat, perquè hi ha molta gent jove que no té cap interès en això. M'aniré jo a Nicaragua, saps? Allà a l'estiu, amb el calor que fa, a saber què fa la gent allà. Doncs sí que hi ha com un denominador comú de dir gent amb inquietuds reals, socials i amb ganes de conèixer i d'entendre una mica el món on viuen, no?
Escolta, i a què ho atribueixes? Que hi hagi un percentatge, un 80% has dit, de dones que s'us
acosten? Això és a tot l'àmbit social, eh? I en l'àmbit de les ONGs. No és únicament una cosa de, diguéssim, el que són els camps. A Turisme Responsable també hem vist que passava amb el que són les rutes solidàries, diguéssim. I en totes les activitats, campanyes que fem nosaltres, la implicació de la dona és molt més alta que la dels homes. I no tenim una idea clara del per què.
Mm-hmm.
Però és un sector que inclús la nostra plantilla, companys del sector, hi ha moltíssimes dones, més que homes.
Escolta'm, ens has dit a l'inici una mica així de passada que cal formar-se abans
sí.
d'anar al lloc del camp. En què consisteix això?
Mira, és una formació que és obligatòria. Abans de marxar has de fer 4 jornades, diguéssim, de tot un dia, que seria un dissabte, i un cap de setmana de grup. I llavors en aquests dies, doncs tu el primer dia és més de conèixer l'entitat, de conèixer la proposta, conèixer el grup, diguéssim. El segon dia, per exemple, ve l'Arcadi Oliveres, de Justícia i Pau, llavors sí que fa tot un matí explicant realment quines són aquestes desigualtats, no sé, i sobretot les causes i quin paper juguem nosaltres des d'aquí, les nostres organitzacions, no?, i governs a l'hora de que les coses siguin així. Et situo una mica, després fem també reflexió sobre què és la cooperació, sobre quin és el paper del viatger, entre cometes, o del campista, com vulguis dir, quan van a aquests països,
sí.
no?, quines són les nostres responsabilitats, una mica es parla del tema voluntariat, hi ha una tercera jornada que és més... diguéssim, està dividida en tallers, o sigui, has de fer 2 tallers obligatòriament d'unes 2 hores i mitja, on es tracten temes, que pot ser el tema de gènere, tema immigració, tema comerç just, tema sobirania alimentària, segons els interessos i el tipus de camp al que hi vas.
Sí.
I després l'últim dia que també es fa com una, diguéssim, un tema, es parla també del tema voluntariat, i després hi ha tallers més vivencials sobre actituds, una vegada en allà, sí, no, què faig, què no faig, temes més culturals, els del país on vas, i després el cap de setmana sí que és per cohesió del grup, per conèixer molt millor el grup, per fer una mica de laboratori del que serà la convivència,
sí.
i per conèixer ja molt a fons, sobretot a través de persones que han participat abans en aquells camps, on van ells, doncs l'organització d'acollida, sobretot, i la situació més sociopolítica del país.
Alguna web, algun lloc que diguis, mira, qui es vulgui informar, cap aquí.
Sí, CETEM, a la nostra web de CETEM, que són les 3W.CETEM.cat, hi ha una, busques activitats i allà trobes els camps de solidaritat.
Molt bé, doncs Irene Miranda, responsable de CETEM Catalunya, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Que vagi bé.
Escoltàvem fa una estona, en concret a l'inici de l'entrevista, un cantautor, i ara fem un salt a un estil típic a la República Dominicana, també la bachata, i un grup de moda, Omega. Això es diu Que Tengo Que Hacer.
És que havia de presentar els nostres convidats, però veig que el Robert està cantant ja, i estava a punt de dir, obre el micro que el sentirem cantar. Robert Joyanes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Adrià Cabrero, bona tarda.
Bona tarda.
Robert, sisplau, digue'm què et passava pel cap ara, perquè t'he vist ja molt posat a dintre de la cançó. Com ha anat això?
Ostres, m'estaven recordant de fa dos anys a la Dominicana, ballant amb els meus companys i amb la gent d'allà, bueno, en fi, moltes coses.
Escolteu, vosaltres veu passar tot aquest procés que ens ha explicat la Irene ara per telèfon. Ella ens ha dit una mica formalment, no?, com ho presenta l'organització. Expliqueu-nos des del vostre punt de vista com es viu això. T'aproximes un moment, llavors comença aquesta formació, com va?
Bé, com ha dit la Irene, són tres fases. Una primera, prèvia al viatge, en què t'intenten informar o intentant deixar una miqueta clar quin és l'objectiu d'aquella organització. No és una agència de viatges que contractes i fas un viatge i punt, sinó que estàs una miqueta més compromès. Com ha dit bé l'Arcadi Oliveres, i gent molt interessant, de la que aprens molt, a mi m'agrada molt. He anat dos cops, he vist el mateix i segueixo aprenent perquè donen molta informació i és molt interessant. Després, una segona part en què fas el viatge amb tots els teus companys. Hi ha grups més grans, hi ha grups més petits. Jo, per exemple, vaig viatjar amb 8 companys, em sembla, i durant un mes, més o menys. I després, quan tornes, doncs bé, aquesta tercera fase jo diria que és infinita, no? O sigui, tu a partir d'aquí, del que has après i el que has reflexionat, doncs apliques a la teva vida o poses en pràctica allò que tu creus que has de fer havent observat aquella realitat.
Tu, Adrià, també éreu 8 a la formació?
No, vam ser 10 en el nostre cas. També la primera fase és una fase més formativa de veure on m'he ficat. Després del viatge, la veritat és que ho disfrutes al màxim. Si estàs allà i tens ganes de fer coses, pues no pares en tot el dia. I a la tercera fase, pues ja cadascú se l'agafa d'una manera diferent. Pots venir pues aquí a difondre una mica, a veure si convencem algú, o per ara tantes xarxes socials que n'hi ha, i difondre una mica pues el que hem fet, el que hem vist, el que hem sentit. Molt bé.
Dius, a veure on m'he ficat, però per què t'hi vas ficar?
Bueno, la veritat és que un, quan decideix ficar-se, és perquè té unes inquietuds, unes preguntes. Dius, vale, aquí molt bé, tinc moltes coses, però i allà, i com ho viuen? I pues, buscant per internet a veure com pots trobar respostes a aquestes inquietuds, pues, dius, hòstia, un viatge, pues pot estar bé. I la veritat és que és tota una experiència i ho vius molt.
I aquest viatge té una data de partida, arriba un punt que ja us diuen tal dia, no? Serà el que comenceu a anar cap al camp. I com es va vivint la proximitat d'aquest viatge?
Al principi, com les formacions comencen amb molt de temps, ho veus molt, molt llunyà i no ho tens molt present, no? És com, bueno, no em tocarà a mi. I a mesura que s'apropen els dies, no? Ja quan queden poques setmanetes o ja fas l'últim dia de formació, que et despedeixes de tota la resta de grups, perquè també coneixes a gent que viatja a altres camps, doncs ja t'agafa una miqueta els nervis pensant, bueno, és que vull atravessar el xarco allà amb gent que no conec de res, no sé què em trobaré. Està molt bé l'aventura, però bé, aquell una miqueta de subidon del viatge previ és inevitable.
I la família a casa, com ho viu? Què hi diu?
Bueno, pues tenen dubtes, diuen, però on t'has ficat? Tu ja n'has de fer això? Com te'n vas tan lluny? I a més tu sol, amb desconeguts? Jo, bueno, sí, tinc ganes de viure-ho.
El Robert riu, què et passa pel
cap? No, clar, et diu, bueno, Menorca la tens al costat, és més barat, no hi ha malaltia, en fi, típic.
Escolteu, llavors ve aquest viatge, com és la seqüència? Agafes un avió?
Exacte, bueno, avió a Barcelona, si has de fer parada a Madrid i ja cap a Dominicana, arribes a Santo Domingo, llavors et ve a buscar, en el nostre cas, o sigui, parlant del cas de Dominicana, els altres camps són totalment diferents, ens venen a buscar l'organització d'allà, de CEPROS, o sigui, CETEM, diguem, que col·labora a República Dominicana amb una organització de camperols, de formació de camperols, que s'anomena CEPROS. Llavors, aquella organització, que és una espècie d'ONG del país, ens organitza tot el viatge. La veritat és que allà estem molt bé, perquè si bé és cert que altres països van una miqueta més per lliure i van una miqueta més perduts en algun sentit, amb nosaltres va tot molt reglat, ens guien des del primer fins a l'últim dia, ens diuen els allotjaments, bueno, ens ho proposen tot ells, ens busquen, ens faciliten el menjar, etc, etc. Vull dir que...
L'oferta de CETEM Catalunya d'aquests camps de solidaritat és molt variada, es pot anar inclús a diferents continents. Per què República Dominicana?
Bueno, jo volia un país on es pogués entendre bé, on no necessités anglès i francès, perquè en el meu cas no, els tinc molt dominats, i aleshores, com que per viure l'experiència, el millor és poder-te comunicar, i això pues, va ser un dels punts. I després, Centroamèrica sempre m'ha tirat molt i vaig acabar triant Dominicana, sí.
I suposo que també per entendre les cançons de bachata, no? Com per exemple aquesta que sonarà del Combo Dominicano, No me quiero enamorar.
Yo no quería quererte y no lo pude evitar. Creí poder defenderme, pero a mi corazón no lo puedes atar.
Potser no és molt adient ara, Pau, però em pregunto en quina de les fases del viatge aprenen a ballar aquests nois bachata.
Jo crec que... Hauria de venir amb la formació, eh? O sigui, la primera fase ens haurien d'ensenyar a aprendre a ballar, perquè arribem allà i fem el ridícul. Sí. Totalment. Anem amb el nostre estil pachanguero de discoteca d'aquí, no? Hippie, allò, eh? Nosaltres sabem ballar i fem el ridícul, totalment.
Era un petit incís.
I així és molt curiós perquè precisament la cançó del Combo Dominicano diu No me quiero enamorar, i a vegades amb aquests salts, no?, culturals en un lloc tan diferent, trenques amb tot, deus notar una mica aquesta pulsió, no?, de dir, començo a veure coses que m'agraden molt. Deu sentir que no us volíeu enamorar?
Concretament de persones del país o de què parlem?
Jo et parlo de l'amor, tu explica'm el que vulguis.
Bé, hi ha dues parts, no?, diferenciades. Hi ha gent que es va implicar molt en el sentit que va conèixer gent d'allà, del país, i, bueno, el meu cas, dues companyes amb les que vaig viatjar al Nadal, o sigui, vam tornar a finals d'agost, i aquell mateix Nadal, d'aquell mateix any, van tornar un altre cop cap al país, perquè havien conegut un noi superfantàstic, i una d'elles, bueno, es va casar, va tenir un fill, ara estava, en fi... les històries continuen i són molt, bueno, és interessant, sí, sí.
Tu vas viure l'amor, Adrià? Algú o alguna cosa d'allà?
Sí, jo em vaig enamorar del país i de la gent d'allà que t'acull com si estiguessis a casa, no? També és veritat que el grup, pues, anant amb 8 dones, també va passar de tot, perquè els dominicanos, no sé què els hi expliquen, però les enamoren.
La sensibilitat aquesta de què parlàvem, no?
Sí, sí.
Escolta'm, has fet referència ara el que és les relacions interpersonals, no? Suposo que aquí caminem pel carrer i tenim una sensació de distància entre tots els que van pel nostre entorn, i allà dius que això no és així.
No és així. Jo, una de les coses que més m'ha importat d'aquest viatge ha sigut la relació de les persones, tant amb el grup, que quan vaig marxar vaig dir, ai, no les tinc totes, marxo amb 10 desconeguts, a veure què passarà, i realment aquí hi ha amics, i allà és que tothom es coneix. Tothom amb qui parles es coneix, no és com aquí que vius en un bloc de pisos i pràcticament no saps qui és el teu veí, sinó que allà tothom qui sap qui és qui i ho valoren i passen més temps encara xerrant al porxo del bar allà amb la gent i donen molt valor a l'afecte entre les persones.
Arriba una nit que ja dormiu pròpiament al lloc on és el camp de solidaritat. Feu-nos una mica la fotografia, com és aquest lloc, on està, com us veu sentir...
Clar, el primer dia estàs super expectant de tot, ho vigiles tot, et vols empapar de tot el que vius. I bé, al nostre cas ens ficaven en una habitació tots junts, amb lliteres, clar, tot molt ben preparat, amb reixes contra els mosquits, com es diuen, les mosquiteres.
Sí.
I bé, o sigui, estava molt ben preparat, teníem fins i tot dutxes, o sigui que allà és a la zona a la que estàvem era, diguem, lo más de lo más. Però bueno, també, clar, estàs enmig de la natura, és República Dominicana, no és Barcelona, no és l'Hospitalet, i hi ha bitxitos per allà. I clar, doncs, clar, ja no estàs acostumat a veure rates o escarbats per l'habitació, i bueno, allà, pues, si tens 5 escarbats i una rata, pues, ets un afortunat. Vull dir que és així. Sí, sí.
Sí, això és el CEPROS, on ens ho preparàvem tot, però després val a dir que anàvem a conèixer diferents comunitats, i allà sí que les condicions eren bastant més difícils, arribant a dormir pues, 5 amb un parell de matalassos, tots apretats, sentint això, rates que et passen per damunt, despertaves amb una gallina sobre el cap i dius, però què és això? Però bueno, realment és una experiència viure-ho.
I a més et deus sentir estrany perquè a tu t'importa, però els que són d'allà els és igual que passin tots aquests animalons per allà, no?
Sí, sí, és impressionant. Allà dèiem, per què hi ha tants gats? Per què hi ha tants gats? I per la nit, quan hi ha les rates, dius, va, vale, ara ho entenc.
Que vinguin els gats.
Sí, és que fins i tot els mosquits, ells no els piquen, els mosquits. I nosaltres anàvem, cadascun, amb 200 picades i pensàvem, però esto què és? Sí.
Escolta, descriviu-nos una mica la tasca que feu pròpiament del que seria el camp de solidaritat un cop allà.
Aquesta és una pregunta que ens la fa tothom. I què aneu a fer, no? O sigui, què heu fet? Una escola? Heu fet... No, en realitat no fem res. O sigui, l'objectiu... No fer res. No fem res tangible, no fem res material. L'objectiu de CETEM és, com ha dit la Irene abans, és una tasca de sensibilització nostra, no seva. Si nosaltres anem a veure què fan allà, com és la seva vida. Llavors, tu vas allà com un espectador. O sigui, en comptes de veure un documental per aquí o una pel·li superxula i que surtis emocionat del cine i et donin ganes de fer coses, doncs és una pel·li que dura un mes. I clar, doncs això et cala més i et dura més temps. Llavors, aquest efecte de voler fer coses et dura més temps. Jo crec que és aquest. Assisteixes com a espectador. Després, tens la possibilitat, si et vols implicar, doncs de ser... implicat amb la gent d'allà, de jugar amb els nens, de preparar algun taller o no, però això ja depèn de tu, eh? Si no ho vols fer, no ho fas, i si ho vols fer, doncs et donen llibertat.
Sí, perquè aquestes coses, des del desconeixement, sempre es plantegen des d'un punt de vista una mica etnocèntric, no? Aquí estem molt bé, allà segur que els hi fa faltar alguna cosa, anem a fer alguna cosa, què anem a fer, no?
Clar, clar, clar. L'Arcadi, ara no sé si era l'Arcadi, que ens ho deia, l'Arcadi Oliveres, bé, de vegades tenim aquesta visió paternalista de nosaltres els anem a salvar. Llavors, a salvar de què? Potser anem a un poblat i els hi construïm una escola i potser aquella gent no té ni per menjar. Aquella escola es morirà allà de pena perquè no hi anirà ningú. Llavors, moltes vegades hem d'entendre... Bueno, el que vam aprendre era... Hem d'escoltar la gent, les seves necessitats, i a partir d'aquí poder col·laborar, però amb ells, amb el seu suport. Bé, és una mica... No sé si m'explico.
Sí, sí, s'entén perfectament. I a més, ara que estàveu dient això dels animals, les picades del mosquit, estava pensant també en aquests temes de vida quotidiana. Per exemple, l'alimentació, d'un dia per l'altre. Sí. Ja hi deus una mica per despisar, però no és la mateixa.
No, és dur perquè va ser pràcticament 30 dies menjant arròs i guandules i poca cosa més.
Plàtan fregit. I no m'has dit després de l'arròs?
Guandules.
Què és això?
Com unes faves que tenen allà que són morades. Bé, està molt bo, però quan portes 30 dies dius, hosti, vull arribar a casa i un bon bistec, tu.
I verdureta, també.
Sí, sí.
Perquè si no...
Canvia el teu cos amb un mes amb aquesta dieta?
Clar, clar, clar. Tu ara Olbran no llega nunca, eh? És a dir...
Sí, sí.
Passen els dies i penses, jo... En fi... Clar, clar, estàs acostumat aquí a la teva verdura, a la teva fruita, al peix i tal, i allà, tot i que ens cuidàvem molt bé i ens donàvem moltes coses, però la fibra no abundava, clar, és un tema important. Anaves d'un extrem a l'altre, també, perquè si t'entrava algun bitxo al cos o alguna cosa, doncs tenies també uns dies bons.
Sí, sí, i els laus d'allà, les vitrines que et toca veure, a vegades vas i dius, bueno, ja aniré un altre dia millor.
Tenim moltes manies, no?
Sens dubte parleu d'una dominicana molt diferent a la dominicana turística, de com per exemple Punta Cana o la Romana. Mm. Igual que no tota la dominicana és batxata, sinó que també és rock alternatiu, com aquest grup Calor Urbano i això que sona, que es diu Tu Soul.
Favor, pero a pesar sigo sintiendo el calor, sin duda alguna eres la
razón por la que canto esta canción. Mi vida no sería igual sin ti. Mis mayores emociones me haces vivir. Y necesito expresarte lo que haces por mí. No imagino qué triste sería mi vida sin ti.
Calor Urbano i aquest Tu Sol, rock alternatiu d'avui en dia de República Dominicana. Una República Dominicana que no sé si us va passar allò de que dius, ostres, n'hi ha alguns que entenc que també parlen espanyol, no? Però em costa una mica d'entendre'ls.
Sí, sí que ens va passar, i en diversos casos que dèiem, no sabem si estem parlant el mateix idioma, perquè li estem dient una cosa i no ens entenem, no ens entenem, però bueno, coses que passen, per això val la pena anar a un país i fer aquesta experiència on et puguis entendre mitjanament amb la gent.
Veu agafar vocabulari? Coses de dir, ostres, mira, nosaltres li diem d'una altra manera, però m'encanta com li diuen això així.
Sí, allà, bueno, sí que agafaven algunes parauletes d'aquelles, ja no me'n recordo, fa 2 anys, ara ja no me'n recordo, però intentàvem imitar el to per no, fer-nos una miqueta els dominicanos. El que passa que al final s'oblida.
Tinc una pregunta, Pau. Compadre? Compadre qui és? És tothom? És l'amic? Sempre de tu, compadre, tal?
Sí, és una mica, no? Xaval, vale, amic, sí, vale, sí. Vale. Sí.
A més, com, no? Amb aquestes consonants...
Sí. Es barreja, clar, des d'aquí és com un accent molt... No saps distingir ben bé, no? Com cubà, dominicà... És tot una mica... S'assembla bastant, sí, sí.
Adrià, vosaltres veu fer també una aproximació cap a la frontera d'Haití, oi?
Sí, vam fer una visita a les diferents fronteres d'Haití i, bueno, com que va passar tot el del terratèmol, doncs era molt interessant, doncs, poder-nos apropar-hi. I la veritat que va ser una experiència dura perquè veus a un munt de gent carregada amb paquets per vendre els seus objectes personals o també molta ajuda internacional que arriba a Haití, pues, després es rebent perquè ells de vegades no necessiten el que els enviem, i era una forma de fer diners, però realment va ser una imatge molt dura. És més, a Dominicana, que abans ho ha dit la Irene o... No sé, aquí que hi ha 10 milions d'habitants, doncs 2 milions d'aquests 10 són haitians que han emigrat a Dominicana a provar sort.
Per tant, hi ha una mica també de, malgrat que hi ha dos països, mescla de persones.
Sí, sí, sí.
No?
Hi ha una barreja de persones, i a més els dominicans són una mica racistes en aquest sentit amb els haitians. Però bueno, és el que hi ha, i el govern dominicà en aquest sentit ha actuat molt bé amb Haití perquè els està oferint bastanta ajuda i els hi ha donat la mà.
Culturalment, què és el que més us va sobtar d'allò que veu observar? Aquesta observació que dèieu que vas a fer una mica, no? Des del teu punt de vista.
Sí.
Dius, ostres, tant de bo poguéssim avançar una mica per aquí. O aquesta situació és on no m'esperava que fossin tan diferents de nosaltres i penso que potser no els hi convé.
Doncs mira, jo crec... com t'ho diria... potser està una mica allunyat de la teva pregunta, però bueno, va por ahí. Jo, bueno, soc profe i els meus alumnes, sempre, quan els hi parlo dels països del sud o dels països subdesenvolupats, no m'agrada dir països subdesenvolupats, m'agrada dir països subdesenvolupats econòmicament, perquè en això sí que portem avantatge, aquí tenim moltes coses materials, estem molt bé i tal, però jo crec que ells ens porten molta més avantatge en l'àmbit social. Tenen una riquesa enorme, enorme. Llavors, quan parlàvem amb ells i els notaven que tenien ganes de venir cap aquí, perquè tots tenen moltes ganes de venir, jo pensava, és que com, si veniu us morireu de pena. Perquè aquí teniu, potser no tindreu gaires diners o gaire menjar, però per poc que puguin s'ajuden molt. I l'home és un animal social i aquesta necessitat social la tenen complerta, però vamos, molt de lluny. En canvi aquí, bueno, sí, tenim moltes coses, però ens falta, jo crec, que la part més important, o l'hem deixat bastant de banda. Suposo que després li explicava això als meus els meus avis, els meus pares, i em deien, bueno, és que aquell, aquest sistema que tu ens expliques, o aquesta vida que ens expliques, és una vida com, com la que vivíem aquí fa 70-80 anys, no? O sigui, no sé, és, potser hem perdut coses molt importants pel camí, que potser hauríem d'aprendre d'ells això, eh? O sigui, més que nosaltres ensenyar, a mi em van ensenyar moltes coses.
Per tant, estan allà, inclús després de viure algunes contradiccions, també pensant, jo et vinc a veure, però gairebé et diria que millor que no vinguis, tu.
Sí, sí, sí. Jo pensava això, quan deien, jo quiero la visa para poder ir y comprar no sé què, jo, clar, no els hi pots dir, perquè què li has de dir, no? Tota la seva il·lusió és venir aquí, perquè tu li diguis que no, no canviarà d'opinió. Però jo pensava, és que no vinguis, perquè et moriràs de pena, aniràs a un pis allà, estaràs sol, enmig de la ciutat, treballant d'alguna cosa fatal, per... Bueno, és el que molta gent fa això, Quan ve, bueno, s'està una temporada aquí, després torna... Clar, després intenten dissimular una miqueta aquesta vida que han tingut aquí, que és bastant trista, i quan poden, tornen.
Escolteu, vosaltres veu haver tornat també, s'acaba el mes, s'acaba el camp de solidaritat, i quan arribes aquí, què?
No has arribat encara i ja tens ganes de tornar. Dius, agafo el següent viatge i me'n vaig cap allà un altre cop. Però sí, la veritat és que comença l'altra fase, intentes a veure, difundir-ho als amics, a la gent que coneixes... que també és difícil perquè no saps ben bé, encara no has paït tot el que ha passat, llavors també és difícil d'explicar. I a més, a vegades quan expliques dius, no sé si m'entenen, no m'entenen el que jo he viscut, però sí, comença aquesta fase, tens moltes ganes de fer coses, dius, a veure com puc ajudar, faig una mica més de consum de proximitat, a més d'anar als centres comercials, pues, a veure la botiga de barri, i intentes ajudar de la teva manera.
Necessites un temps, potser, per saber com fer aquesta difusió de l'experiència?
Jo crec que te la trobes una mica, no? Quan tornes els primers dies, bueno, jo ja a l'avió ja vaig començar a plorar, vaig baixar plorant i vaig estar uns dies a un baixón que te cagues. I després, bueno, amb les setmanes ho vas païnt i és això, no? Aquesta tercera fase com infinita. Jo, bueno, no sabia què fer com a tercera fase, tampoc m'havia plantejat res, però per exemple, faig classes d'ètica i, ostres, doncs m'han servit moltes coses de les que vaig aprendre i agafo material de l'organització per fer les classes. És a dir, mai saps com utilitzaràs o com podràs difondre el missatge.
Nois, hem d'acabar. Us agraeixo molt que heu vingut al Conèixer Món. Us voldria demanar una última síntesi. Hi ha una última lectura que digueu, mira, de la meva experiència em quedo amb aquesta idea.
Com a síntesi, bueno, és que abans hem parlat com de moltes coses negatives, com de bitxets, i són anècdotes que és que després són, bueno, queden en res. Jo m'ho vaig passar molt bé, va ser una experiència super, super positiva, la recomano a tothom. No tinc cap objecció ni cap d'allò, vull dir que animo tothom, si no és amb CETEM, amb qualsevol altra organització, i si no és sol, vull dir que també pots agafar la motxilla i marxar sol on vulguis, jo ho recomano plenament.
Sí, pues jo crec que és una experiència inoblidable que t'ajuda a formar-te com a persona, que fa que algunes coses d'aquest món en el que vivim, aquesta competitivitat per ser millors, pues te la planteges dues vegades. Aquestes relacions socials amb les persones que t'envolten, pues també te les tornes a plantejar. I, per tant, considero una experiència boníssima, que tothom que tingui ganes, pues que doni el pas i faci un viatge com aquest.
Robert Joyanes, Adrià Cabrero, participants dels camps de solidaritat de CETEM Catalunya a la República Dominicana. Moltes gràcies.
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 I després d'aquesta conversa també us volem apropar una història, una llegenda, un conte de la República Dominicana. Som Els contes del món. Sara, quin conte has descobert que vols compartir amb nosaltres?
Doncs mira, Pau, el conte que explicarem avui s'anomena La leyenda del sol i la noche, una recreació de la Cipagua, procedent, com tu deies, de la República Dominicana, i diu així. Hacía ya muchos años que el sol besaba la montaña. Con su resplandor la acariciaba de la cúspide a la falda. Marrón, amarilla o negra en sus extensas laderas, ella siempre daba hijos verdes, ornamentales o de suaves frutos. el sol. Enamorado le trajo un día arcoíris y abrillantó el espacio infinito de azul. Con jirones de nubes hizo un collar muy blanco que ella movió coqueta alrededor de su garganta de piedra. Claro y diáfano, duraba el día para siempre. En cierta ocasión, el sol se vio obligado a separarse de la montaña. Fue cuando descubrió en un acantilado una caverna cubierta de espesa vegetación. Helechos gigantes, hiedras y enredaderas formaban una tupida puerta que ni el más valiente rayo podía traspasar. El sol se puso frío de preocupación. Él, que era el centro del universo, no podía permitir que una simple cueva escapara de su luz. Radiante, esplendoroso, reunió toda la energía de su potente luz. Primero, envió rayos tibios de la alborada. Ágilmente lucharon contra rocío y escarcha hasta evaporarlos en un débil rastro de humo gris. La cueva permaneció cerrada y sin luz. Después, llegaron raudos rayos de media mañana. Lucharon con todo su calor, pero no pudieron pasar de las enredaderas. Finalmente, descendieron rayos de pleno mediodía. Ardientes, verticales, quemaron piedras y marchitaron hiedras, pero la cueva se mantuvo cerrada y sin luz. El sol, desaforado, llamó a su hermano viento. El viento rompió el collar de nubes de la hermosa montaña. Así desató a la lluvia, agua precipitada, que suelta y juguetona, dio muchísimas vueltas antes de regresar a su mullida casa de algodón. Por horas, el viento y la lluvia azotaron a la montaña. Quebraron cedros, robles, ébanos y caobos, sin contar limoncillos, aguacates y un manaclar sin dueño. Los pinos, destrozados, cubrieron grandes zonas, pero la cueva permaneció cerrada y sin luz. Cuando el viento y la lluvia se marcharon vencidos, hilos de plata descendieron incontenibles. La montaña lloraba sus árboles caídos. Tras el susurro de los riachuelos, una mujer de sombras, con piel hecha de sueños y pies transparentes, con larga cabellera a modo de manto sobre el cuerpo desnudo, salió de la caverna. Un grito agudo, como de ave triunfante, salió de su garganta. El calor, la lluvia y el viento habían vencido. ¿Dónde estaba ese sol arrogante? El sol regresó en ese mismo instante. Clavó en la extraña sus pupilas de fuego. Sin poder soportarlo, ella corrió a ocultarse, pero sus pies de agua se le voltearon presos de las raíces brotadas. Un grito de dolor se escuchó en el silencio y el viento lo bautizó Cupido. Cubrió sus pies distintos con su melena enorme. Perdida, elevó altiva su mirada de orgullo. Desafiante, clavó en el astro sus pupilas de abismo. Muy, muy valiente, el sol enfrentó aquella ira por el desconocida, pero lanzas de hielo penetraron en su cuerpo candentes y enigmas y misterios, preguntas sin respuestas, hirieron brutalmente su cuerpo hecho de luz. Fue en ese momento que escaparon unidos los colores de la vida, azul, rojo, amarillo, dejaron el espacio a uno solo más fuerte que creció incontenible amenazando al sol. Entonces, la montaña se removió temblando desde la tierra llana, retorciendo su cumbre. Todos los hijos verdes se estremecieron juntos y desencadenaron un poderoso alud. Entre lluvia de piedras y sacrificio de árboles, el sol se recuperó. cegada para siempre, la ciguapa tambaleaba. Sus pies, volteados, negaron el equilibrio. Y ahora que no podía darle a nadie la espalda, si entraba o si salía del refugio de piedra, fue de vida o de muerte. Cayó precipitada y su larga melena brillante de betún iba cubriendo todo con su oscuro misterio. Los árboles, las peñas, los ríos y sus orillas, bohíos y corrales, valles, pueblos y riscos. La noche había nacido para oponerse al sol. Desde entonces, la claridad termina después de 12 horas de cálido esplendor. El sol besa la montaña, la rodea de arcoíris, de un infinito azul. Después se va prudente, dando paso a esta noche que, oscura y silenciosa, hace brillar estrellas en su enorme melena de apagado carbón. A veces, en luna llena, la montaña se apiada de la noche serena. La deja entrar con la tristeza prendida en su melena. Dicen que va derecho hasta el charco de plata que hay en su antigua cueva y con polvo de estrellas se lava sus dos pies.
Doncs fins aquí hem arribat al Coneix Món d'avui. Esperem que hagueu disfrutat aquest viatge per la República Dominicana de la mà dels nostres campistes, l'Adrià Cabrero i el Robert Joyanes, aquests camps de solidaritat de Setem Catalunya, entitat que hem pogut conèixer a través de la Irene Miranda. La setmana que ve hi tornem. Som l'equip de Com Soc Comunicació Social, amb la Laia Sanz a la producció, la Sara Pardo a la recerca musical i literària i qui us parla, Pau Durant, i el nostre tècnic a les vies de so, el José Manuel Abadías. Si heu fet tard, cap problema. Aneu al web de coneixmon.org i allà teniu les imatges del viatge i el programa sencer. Un plaer ser aquí, a Ràdio L'Hospitalet. Coneix Món, una mirada estricta, estrictament humana. Bona aventura.
Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga estaba entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu esencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré.
Dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia, mi cuerpo fue gozo. Estas son cosas que le pasan a cualquiera.